El matí amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Com us dèiem ara, doncs el Taulí atén cada setmana una cinquantena de pacients amb problemes derivats d'al·lèrgies, una mitjana de 1.500 pacients cada any. De fet, es calcula que un de cada 10 sabadellencs pateix algun tipus d'al·lèrgia, una xifra que ha anat a l'alça en els últims anys, amb l'augment d'entre l'1 i el 2% anual que s'ha anat doncs, notant en les consultes del centre de Sabadellenc per aquestes dates, però és quan més afectats busquen l'atenció mèdica per la sensibilitat al pol·len, una de les més comunes. Per abordar les al·lèrgies i també el seu tractament, avui tenim els estudis de Ràdio Sabadell a la Montserrat Bosca, que és al·lergòloga i també pediatra del Taulí. Bon dia.
Hola, bon dia.
I benvinguda.
Gràcies. Moltes gràcies.
Em sembla que no donàvem bé alguna de les xifres, no?
Home, n'hi ha un... La taxa d'al·lèrgics es considera sobre el 17% de la població general. El 10% són asmàtics i el 6% al·lèrgies alimentàries. I al Taulí es fan moltes més visites de la que has dit perquè pràcticament cada dia es fan unes 50 visites. Cada dia. O sigui, 50 per 5, no? Serien les visites setmanals que es farien per...
O sigui que encara molt més a l'alça aquesta tendència de les xifres sí, que estàvem nosaltres donant,
que,
no? La... que no eren prou actualitzades.
Clar que la unitat, a més de l'al·lèrgia, també es fa la pneumologia pediàtrica, eh? Llavors ens podrien restar una mica, però vaja, sobre 200 i pico de visites cada setmana segur que es fan.
Quins són els símptomes que pateixen els pacients que arriben doncs, al Taulí per un cas d'al·lèrgia? I no sé si us arriben potser els casos més aguts o també us arriben els més lleus?
Bueno, nosaltres fem al·lèrgia pediàtrica, val? Llavors nosaltres atenem els nens des dels 0 anys fins als 18 anys. Llavors, normalment els nens acostumen a presentar l'al·lèrgia primer o com en forma d'una dermatitis atòpica, que seria un eczema, o en forma d'una al·lèrgia alimentària. O hi ha nens que ja comencen doncs, amb bronquitis de repetició. Això serien les tres grans fites clíniques, no? En la qual podem pensar que aquell nen pot desenvolupar o pot tenir una al·lèrgia.
I quines són les més habituals entre els nens i nenes que us arriben?
La més freqüent amb tota la població pediàtrica és l'asma bronquial, que és un 10% de la població. I la segona al·lèrgia més important, pediàtrica, és l'al·lèrgia alimentària, que és sobre un 6 o 7% de la població general.
Quan parlem d'al·lèrgies alimentàries, també sentim molt a parlar de les al·lèrgies al gluten, no? Comencen a significar un percentatge alt?
És que quan nosaltres parlem d'al·lèrgia, en principi, no parlem, entre cometes, d'al·lèrgia al gluten, perquè l'al·lèrgia al gluten, entesa d'aquesta manera, és la celiaquia. Llavors, la celiaquia és un procés que no té la mateixa patologia immunològica que l'al·lèrgia i normalment són un grup de pacients que normalment només afecta a l'aparell digestiu en principi, i aquest grup de pacients celíacs els porta més els digestòlegs que els al·lergòlegs.
Clar, quan un pacient us arriba doncs, a la consulta amb aquests símptomes d'al·lèrgies, podeu fer un prediagnòstic de quina pot ser la causa de seguida?
Clar,
primer s'han de fer totes les proves pertinents.
No, home, normalment és la clínica la que mana, no? Ja venen doncs, dirigits pel pediatre de capçalera, normalment doncs, prego estudi d'aquest nen doncs, perquè presenta aquesta sintomatologia, la que sigui. I després ja amb la història clínica amb la mare ho acabes com de perfilar. Llavors ja veus doncs, quina és la clínica, si tenen més problemes de pell o tenen problemes més respiratoris o més digestius, i després doncs, ja encamines tot el procés i tot el protocol diagnòstic per arribar doncs, a la conclusió diagnòstica.
I quins són els elements que s'inclouen en les proves de diagnòstic de les al·lèrgies? I no sé si s'han incorporat també, doncs, potser de nous en els darrers anys.
Mira, el més important és la clínica, no és la història clínica. Això és la base fonamental per poder doncs, fer un diagnòstic. Primer que ho tinguin i que a tu et sembli que la història que t'expliquen és una història compatible, doncs, que tenen al·lèrgia, no? Per exemple, un bebè que havíem estat al pit durant els primers 4 primers mesos de la seva vida, llavors la mare ha d'anar a treballar els 4 mesos, llavors l'introdueix el primer biberó de fórmula, i al donar-li el primer biberó de fórmula, doncs al cap de 10 minuts vomita, té una urticària, no? Si t'expliquen aquesta història, doncs tu penses, doncs això és una al·lèrgia a les proteïnes de llet de vaca. O un nen, per exemple, doncs que ha estat tot bé durant tot el temps i al cap allà als 12 o 13 mesos, quan l'introdueixen la primera papilla en mou, comença a vomitar i també fa una urticària. Llavors penses, doncs aquest serà doncs un nen amb una al·lèrgia doncs a l'ou, no?
Per això els nens i nenes petits es van introduint els aliments de mica en mica, no? En principi, bueno, per també doncs a tantejar aquestes possibles al·lèrgies.
També canviant molt doncs la concepció de la introducció del boicot amb els nens. O sigui, fa uns quants anys i encara alguns protocols, algunes societats encara et diu doncs que tens que fer lactància exclusiva fins als 6 mesos, però realment per fomentar més la tolerància immunològica i per intentar que els nens tinguin menys al·lèrgies, s'hauria de començar els aliments sòlids entre els 4 i els 6 mesos d'edat, no abans dels 4, però no després dels 6, mantenint la lactància materna. Això seria lo ideal per intentar doncs fomentar la tolerància immunològica i que aquell nen doncs venci algun defecte que pot tenir immunològic o genètic cap a l'al·lèrgia.
Hi ha elements també que no estan inclosos en la prova de la diagnòstica habitual i que en canvi poden provocar al·lèrgies, i no sé què és el que es fa quan a la prova doncs no apareix sensibilitat a cap dels elements, però en canvi la persona sí que té doncs aquella reacció, no?
Aviam, normalment les bateries diagnòstiques d'al·lergens, no?, que es fa doncs normalment per la prova del pric, no?, que és posar la goteta de l'aliment o del neumolergè i picar-ho sobre amb una llanceta especialitzada, llavors t'esperes 15 minuts i després surt la reacció. Normalment les bateries són supercomplertes i és molt difícil que no et surti el diagnòstic d'una al·lèrgia. En cas dels nens, en cas d'al·lèrgia respiratòria, per exemple asma o rinitis al·lèrgica, en cas de nens petits, per exemple des dels 2 anys fins als 7 o als 8, podria ser que algun pol·len sortís negatiu, no perquè no fossin al·lèrgics, sinó perquè encara no fossin sensibilitzats, perquè els pol·lens pol·linitzen molt poc, sobretot els dels arbres, un mes. Llavors un nen de 4 anys ha tingut 3 pol·linitzacions d'un mes, per exemple, de plataner. I el millor quan arriba el plataner sí que té símptomes, sí que té tos, sí que té bronquitis, sí que li piquen els ulls i el nas, però quan li fas les proves encara són negatives. Però aquest nen segurament, amb el temps, li sortiran positives.
I quina és l'al·lèrgia menys comú amb què us heu trobat?
Menys freqüent?
Sí, o la que també us ha costat més de detectar?
No, és, o passa això dels pol·lens que costi una mica més per l'edat, o que no facis una història ben feta, o que la mare no t'ho expliqui ben bé, o que obvis un dels elements importants de l'al·lèrgia a la història, que o per nosaltres que no acabem de fer bé la història, o perquè la família doncs no hi pensi i no t'ho expliqui. Però si la història clínica està ben feta, arribes al diagnòstic.
Suposo que les alimentàries són les que més ràpidament poden percebre els pares, els familiars?
Són les que apareixen normalment primer, sí, sobretot les de llet, ou i peix i fruits secs, perquè posteriorment apareixen les de vegetals, no?, tant fruites com vegetals, que aquests acostumen a ser amb nens més grans i sobretot són al·lèrgies de l'adult. Però aquestes sí apareixen doncs a la llet, doncs quan apareix el primer biberó, a l'ou quan els introdueixen el primer ou, el peix el primer. Quan comencen a prendre fruits secs, doncs els primers fruits secs, aquestes són, i a més, normalment la gent ja ve, vinca perquè el meu nen té al·lèrgia a això, o sigui que ells ja ho veuen claríssimament el que els hi passa al nen.
I qualsevol persona pot tenir al·lèrgia, i a quines edats s'acostumen doncs a manifestar per primer cop?
Per tenir al·lèrgia necessites dos elements molt importants. Primer, la genètica, n'has de ser. El mateix que ser alt, ser baix, ser moreno, ser gordo, ser prim, ets o no ets al·lèrgic. Això és el més important, la genètica i després l'ambient. O sigui, és la suma d'aquests dos factors, la genètica i l'ambient. Per molt ambient, mal ambient que tinguis, per molt la dieta que la fessis com et donis la gana, per molt que et posis a davant de llets, d'ous, de pol·liners, d'àcars, de gats, de gossos, si no genèticament no estàs predisposat, no faràs mai clínica. I al revés, no? Si fossis molt al·lèrgic, estiguessis en una bombolla i no tinguessis pues, interacció amb l'ambient, també no faries mai una al·lèrgia. Però necessitem aquests dos mecanismes
determinats perquè realment ens es produeixi.
Exacte.
Com dèiem al principi, cada any doncs, també augmenten el nombre de diagnosticats d'al·lèrgies. En quin tant percent i per què es dona aquest increment? Hi ha més persones al·lèrgiques o és que la gent va més al metge?
Bueno, no se sap molt bé. El que sí que se sap és que hi ha un augment de freqüències de l'al·lèrgia, sobretot als països occidentals, i que es creu una mica que és per culpa, no per la genètica, perquè la genètica és la que tenim, sinó també per la qualitat de vida o per l'estat de vida que tenim. Per exemple, quan aeroal·lergens, per exemple els àcars, no és el mateix tinguem una casa amb males condicions de tancament de portes i finestres, el que et comportarà que sigui molt més ventilada encara que tu no la ventilis. O per exemple que visquis, doncs, no sé, per exemple els saharauis, quan acostumen a venir aquí, doncs acostumen a, són nens doncs, que han tingut bronquitis i que i són molt, estan molt sensibilitzats a àcars, i en canvi allà potser no en tenen tant, perquè al veure amb tendes és molt més ventilat. Doncs abans també passava el mateix, les cases no eren tan hermètiques, no eren tan bones els tancaments de les cases, i llavors quedaven molt més ventilades, podria ser que l'àcar, el gat i el gos no afectés tant. O sigui, l'estil de vida és un dels condicionants que es creu que ha fet que augmenti la freqüència de l'al·lèrgia, no, sobretot als països occidentals.
I llavors, un cop diagnosticada l'al·lèrgia, com s'aborda? Sempre es passa per tractar el pacient o a vegades només amb aquest canvi d'estil de vida sí. Ja pot ajudar?
De vegades és un estil de vida, per exemple, sobretot les alimentàries, no? Per exemple, doncs, si tenen al·lèrgia a la llet, a l'ou o als fruits secs, el que els hi fas és una dieta exempta, no? I depèn de la gravetat que han tingut la clínica, no? Si han tingut clínica molt greu, perquè tu penses que davant d'una llet i un ou o un fruit sec, a més de tinguer doncs, problemes de vòmits o d'urticària, poden arribar a tinguer una anafilàxia, que això es compromet la vida. Després, doncs, si el nen ha tingut una reacció molt greu, a més de la dieta, el que accenta de l'al·lergia que són al·lèrgics, no? El que se'ls instrueix amb l'autoadministració d'uns autoinjectors d'adrenalina. Uh-huh. Quan se'ls explica en quins moments ho han de donar, com l'han de donar, i fem una pràctica a les famílies com s'ha d'utilitzar l'autoinjector. I a més els hi donem un autoinjector de placebo, perquè també els ensenyen els avis en cas de que els nens els tinguin a casa dels avis i a les escoles perquè els mestres ho sàpiguen utilitzar. Això seria l'al·lèrgia alimentària, però l'abordament de l'al·lèrgia respiratòria és una mica diferent. L'abordament de l'al·lèrgia respiratòria és, una vegada tens el diagnòstic del nen i molt clar, no? Que tinguis, doncs, que vegis que el nen sigui al·lèrgic, que això es fa per una determinació d'una molècula que es diu IgE, després unes proves cutànies que siguin positives i una analítica també positiva, i tu veges que la clínica va tot concorda, se'ls hi proposa, depèn del que tinguin, no? Si tenen, només tenen rinitis, se'ls hi proposa un antiinflamatori nasal i un antihistamínic, més les normes que sí que necessitin, sobretot si són àcars o és fongs de l'humitat, més una immunoteràpia específica per aquell al·lergè que tenen. I l'al·lèrgia alimentària, una vegada es fa la dieta exempta, no? I l'adrenalina si necessiten. Amb un 80% més o menys dels casos, amb llet i ou, cap als dels 5 als 7 anys fan tolerància immunològica natural. Si arriba als 7 o 8 anys i no han adquirit aquesta tolerància immunològica natural, se'ls hi proposa també com una immunoteràpia oral, que es diu de sensibilització, tant per la llet com per l'ou, o pel peix, per l'aliment que sigui necessari.
També, un dels tòpics que circulen sobre els tractaments de les al·lèrgies és que donen efectes secundaris, no? Com per exemple la somnolència. Això encara és així o és un mite perquè els tractaments han anat evolucionant?
Bueno, els antihistamínics normalment donen somnolència. El que passa que els antihistamínics moderns el que sí que intenten és evitar aquesta somnolència. I també és molt, molt individual. Hi ha pacients que els hi posen antihistamínics a dosis altes i dels antihistamínics més antics que donen somnolència i no els donen somnolència. I algun pacient amb un d'aquests molt moderns amb els quals no tindria que donar-li pràcticament somnolència, aquell tipus de molècula amb ell li dona somnolència. Com passa així, intentes canviar la molècula antihistamínic per evitar aquestes reaccions adverses i normalment aconsegueixes trobar una molècula que amb el pacient concret no li dona somnolència.
Per acabar, algun consell per als pares i també per als nens al·lèrgics, no?
Bueno, el més important de tot és que, doncs, que mirin els seus nens, no? Que els observin i que els mirin amb atenció, i si creuen, doncs, que tenen algun símptoma d'aquests que m'he explicat, doncs que vagin, doncs, al seu pediatre, i el seu pediatre ja veurà si és un problema no al·lèrgic i ens el derivarà a la unitat especialitzada.
Doncs moltíssimes gràcies, Montserrat Bosquer, al·lergòloga i també pediatra del Taulí. Que vagi molt bé, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Al matí, amb Raquel García.